La vinya.
La vinya.
Tota la música.
Tota la música.
De la A fins a la Z. I tornem a ser-hi a la Vinya Podcast amb l'episodi número 2 de la temporada setena, en aquell recull de les primeres bandes de rock internacionals i espanyoles. Avui, sigueu benvinguts a un viatge fosc, poderós i fundacional dins la història del rock. Avui ens endinsem en l'univers de Black Sabbath. Nascuts a Birmingham, Anglaterra, l'any 1968 i formats per Ozzy Osbourne a la veu, Tony Iommi a la guitarra, Geezer Butler al baix i Bill Ward a la bateria, Black Sabbath són considerats els pares del heavy metal. El seu so pesat i les seves lletres fosques van ser, en bona part, fruit de la dura atmosfera industrial de la seva ciutat natal. I una anècdota curiosa, Tony Iommi va perdre la punta de dos dits en un accident laboral i això el va portar a inventar una manera única de tocar, creant el so característic del grup. Estem escoltant una peça del seu debut homònim del 1970, Nip, de Black Sabbath, un tema que combina riff hipnòtic i lletres que juguen amb la perspectiva de Lucifer parlant d'amor, una provocació en una època on el rock començava a flirtejar amb temàtiques fosques. Del mateix disc, un altre clàssic de Wizard, amb harmònica inclosa, mostra una banda capaç de barrejar blues i foscor. La cançó s'inspira en Gandalf, del Senyor dels Anells, reflectint el gust del grup per la fantasia. I, per cert, el nom el van agafar d'una pel·lícula de terror italiana de 1963 dirigida per Mario Bava i titulada I tre volti della paura, Black Sabbath en anglès. El film s'exhibia al cinema davant de l'estudi on assajava la banda i a Tony Iommi i a Geezer Butler els va cridar l'atenció la cua de gent per veure'l. Llavors Butler va reflexionar: la gent paga per espantar-se. Per què no fer música que provoqui el mateix? Així va néixer el nom, que encaixava perfectament amb el seu so fosc i pesant.
Thank you.
El 1970 també publiquen el seu segon disc, Paranoid, gravat en només uns dies. El tema que li dona, títol, Paranoid, és el més famós del grup. Curiosament, la van escriure a última hora per omplir el disc i va acabar sent el seu gran èxit.
I d'aquest mateix àlbum, un himne antibèl·lic, War Pigs, una crítica als líders polítics i a la guerra del Vietnam.
Gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning,
i no podem oblidar aquesta altra peça èpica, Iron Man, la història d'un home convertit en metall, condemnat a destruir la humanitat. El riff és probablement un dels més reconeixibles de la història del rock.
We'll be right back.
El 1971 arriba Master of Reality, un disc encara més fosc. Aquí trobem Children of the Grave, una crida a la revolució juvenil amb una base rítmica aclaparadora.
També del mateix àlbum Sweet Leaf, una declaració d'amor a la marihuana, que comença amb la tos real de Tony Iommi. El 1972 publica en volum 4 amb una peça sorprenentment tendra, Changes, una balada amb piano i orquestració que mostra la cara més sensible del grup, inspirada en una ruptura sentimental de Bill Ward. My heart was blinded. El 1973 arriba Sabbath Bloody Sabbath, on el grup busca nous sons. Escoltem el tema que dona nom al disc amb un dels riffs preferits de Yomi i una cançó que combina agressivitat i passatges suaus.
El 1975, amb Sabotage, ens deixen aquesta joia, Symptom of the Universe, considerada una de les primeres cançons de thrash metal amb una energia que anticipa el futur del gènere.
El 1980 marca un punt d'inflexió. Ozzy surt de la banda i entra Ronnie James Dio. Amb ell graven Heaven and Hell, amb aquest tema homònim, una peça majestuosa que combina la força del metal amb la veu poderosa i melòdica de Dio, òbviament no amb la mateixa rebuda que els anteriors àlbums degut a la sortida d'Ozzy de la banda.
Yeah.
ara, de l'àlbum següent, The Mob Rules, del 1981, escoltem la peça que dona nom al títol, un tall ràpid i agressiu, perfecte per demostrar que la banda podia reinventar-se sense perdre intensitat.
Black Sabbath han venut més de 70 milions de discos i són una influència indiscutible per a tot el metal posterior.
I així tanquem aquest viatge per la història d'una banda que va donar nom i forma a tot un gènere i que sonin sempre els riffs de Black Sabbath. I anem per les recomanacions. Sergi, endavant!
Anem amb Black Krause. Amb la meva recomanació ens endinsem en un dels grans exponents del rock americà dels 90, amb She Talks to Angels de The Black Krause. Aquesta banda, liderada pels germans Chris i Rich Robinson, va sorprendre el món el 1990 amb el seu debut Shake Your Money Maker, que recuperava l'esperit del rock clàssic amb una força renovada. Amb influències de Rolling Stones, Faces i el blues del sud dels Estats Units, els Black Krause van aconseguir un so cru, però alhora ple de sensibilitat. She Talks to Angels és una balada íntima i profunda, amb una lletra carregada de metàfores i una interpretació vocal que encara avui emociona. Una peça imprescindible del rock noventer que ha quedat gravada a la memòria col·lectiva.
Her eyes as black as night now, pulls those shades down tight. Yeah, she gives a smile when the pain comes. The pain gonna make everything alright. Of hair in her pocket, she wears a cross around her neck. Yes, the hair is from a little boy, and the cross is someone she has not met, but not yet.
Bé, doncs no acabem encara aquesta cara, perquè encara queda la recomanació teva, Joan, i em sembla que a la gent que hagi vist Reservoir Dogs de Tarantino li sonarà aquesta cançó que ens presentaràs.
Doncs segurament. Mira, viatgem fins a finals dels anys 60 per retrobar-nos amb Buffalo Springfield, una banda que, tot i tenir una vida curta, va deixar una empremta enorme en la música folk-rock, formada per músics que després serien llegendes, com Neil Young i Stephen Stills, van captar com pocs l'esperit d'una època convulsa. La seva cançó més icònica, For What It's Worth, del 1966, va néixer arran de tensions i protestes als carrers de Los Angeles, però ràpidament es va convertir en un himne universal de reflexió i resistència. Amb la seva atmosfera suau, però inquietant, és un recordatori de que alguna cosa passa aquí, encara que no estigui clar què és. Pugeu el volum, perquè és hora d'escoltar-la.
There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down.
I com bé va dir Geezer Butler fa anys, sabíem que no érem músics tècnicament perfectes, però érem foscos, i això ens feia diferents.
Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds, are getting so much resistance from behind. Time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand in the street, singing songs and a carrying signs, mostly say hooray for our side. It's time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going
La vinya.
La vinya.
Tota la música.
Tota la música.
De la A fins a la Z. I tornem a ser aquí a la cara B d'aquesta lletra B i benvinguts a un viatge per la història d'una de les bandes més llegendàries del rock espanyol, Burning.
Nascuts al barri de l'Elipa, a Madrid, a principis dels 70, Burning van començar com una formació inspirada pel rock and roll clàssic i el rhythm and blues, amb un so i una actitud que recordaven els Rolling Stones, però amb accent madrileny.
Fundada per Pepe Risi a la guitarra i Toño Martín a la veu, la banda va saber retratar la vida de carrer, les nits llargues i l'esperit canalla de la ciutat. Un detall curiós, van ser dels primers grups a cantar rock en castellà amb naturalitat, sense complexos i amb un llenguatge directe.
El nostre viatge comença amb un tema del seu primer disc, Madrid, de l'any 1978. Estem escoltant Jim Dinamita, un rock urbà amb aroma dels 70, que ja deixava clar que Burning parlaven del seu entorn, dels seus personatges i de les seves històries sense maquillatge.
Quan el grup madrileny buscava com anomenar-se a mitjans dels 70, van veure un cartell amb la paraula burning, que significa cremant en anglès, i els hi va agradar com sonava, potent i directe. També simbolitzava molt bé el seu esperit, passió, carrer, nits llargues i rock and roll intens.
El 1980 col·laboren amb la pel·lícula de Fernando Colomo «Què hace una chica como tú en un sitio como este?», aportant el tema principal. una cançó convertida en un clàssic instantani, amb un riff irresistible i una lletra que és tot un retrat de l'escena nocturna madrilenya.
El 1981 publiquen El fin de una dècada i allà hi trobem un altre dels seus grans himnes, Mueve tus caderas, una cançó de festa amb un ritme infecciós i un esperit rock and roller que ha sobreviscut dècades.
Arribem al 1982 amb Boulevard, considerat un dels seus millors treballs. D'aquí escoltarem És especial, un tema amb un to més melòdic, però amb l'energia Burning intacta.
Thank you.
I recordeu que en aquesta època estem en pur auge de la movida madrilenya, però del mateix àlbum de Boulevard publiquen No es extraño que estés loca por mí, probablement una de les cançons més populars de la seva carrera. Una balada rockera que barreja tendresa i una actitud canalla.
A Hollywood y estuve en New York y en Berlín te conocí. El Cartier que enlace en tu muñeca fue lo que te convenció. Unos besos y algunas promesas te esclavizaron a mí. Días después, al llegar la mañana, viste que yo ya no estaba.
El 1984 publiquen Atrapado en el amor, amb un so més polit i històries urbanes més madures. Extraño en la ciudad és la cançó perfecta per retratar la sensació de ser un outsider a la pròpia ciutat.
I l'any següent arriba Noches de Rock and Roll, i d'aquest disc en destaquen dues peces fonamentals. La primera és Una noche sin ti, una balada rockera que s'ha convertit en imprescindible als seus concerts.
Solo pienso en ti, qué sé yo.
i la segona, Esto es un atraco, rock directe i sense concessions, amb humor i crítica social.
Habrá bastante para los dos, o tal vez no me equivoqué. Esto es un atraco, nena, ya no ocurrirá jamás. Si este sale me retiro, por favor no dudes más. Voy a por él, no aguanto más con el bardeo y la recorta. Chupa de cuero, gafas de rock, me siento mejor. Hay mucha basta alrededor, el hierro frío quema mi piel. De pronto el ruido de una sirena es la poli que ya están aquí. Esto es un atraco, nena, ya no ocurrirá jamás, jamás. Si esto sale me retiro, por favor no dudes más.
El 1988 publiquen Hazme gritar, amb un tema que mostra una banda encara capaç d'escriure grans històries com Dieron las 10, una cançó nocturna de bar i confidències amb la calidesa característica de la seva ploma.
Ja als 90, el disc Cuchillo del 1993 ens deixa dos talls potents. Un és Todas las noches, una història de passió i desig amb el segell inconfusible de Burning. L'altre tall és Muévete en la oscuridad, un rock intens que manté viva la flama malgrat el pas dels anys.
Tanquem el nostre viatge amb Pura Sangre, un àlbum del 2004 i una cançó que respira la veterania i l'ofici de la banda, Corre Conmigo, una invitació directa a seguir vivint el rock and roll amb tota la seva energia.
Burning són història viva del rock espanyol. Han sobreviscut a canvis de formació, a modes i a èpoques difícils, mantenint sempre l'essència. I Toño Martín, que ens va deixar l'any 1991, està considerada com una de les millors veus del rock espanyol. És així que mentre hi hagi una nit i una guitarra elèctrica, Burning seguirà sonant. Bé, doncs acabem aquí el repàs de Burning, però no s'acaba aquí l'episodi, perquè encara queden doncs, les magnífiques recomanacions. Joan, tu primer.
Doncs mira, viatgem als anys 60 per retrobar-nos amb Los Brincos, coneguts com els Beatles espanyols, per la seva imatge, harmonies vocals i per la seva capacitat d'innovació dins el pop del moment. Fundats el 1964, van aconseguir modernitzar el panorama musical espanyol amb un so fresc i melodies irresistibles. Mejor, una de les seves cançons més recordades, combina energia pop, tornades enganxoses i aquell toc ingenu però sofisticat que els va fer únics. Una autèntica joia que continua sonant igual de viva més de mig segle després. Escoltem-la. A veure si podem millorar aquest remake dels Brincos.
Ja que estem fent molts remakes, no? No sé si superaré aquests Beatles espanyols, no? Però bueno, ho intentarem amb Barricada, on ens endinsem en el rock combatiu d'aquesta banda, una de les bandes més emblemàtiques sortides d'Iruña a principis dels 80. Amb la seva barreja de guitarres potents, lletres directes i actituds sense filtres, van guanyar-se el sobrenom de la banda del barrio. En Blanco y Negro, publicada el 1986 dins de l'àlbum No hay tregua, és un crit contra la manipulació mediàtica i la falta de veritat, però també un himne generacional que encara avui ressona amb força. És ràpida, punyent i impossible de no corejar. Aquí teniu Barricada en estat pur.
Un rato después, sabe Dios.
anem per la frase de Burning. Com va dir Pepe Ricci una vegada, el rock and roll és vivir com ho penses, i no al revés.
Aprendiendo cada esquina, solo quiero ser más rápido que ellos, echar todo a perder, un día tras otro y un buen rato después, saber llegar a casa antes de...
I fins aquí aquesta lletra B, i us deixem amb aquest final de Barricada en Blanco i Negro, i ens veiem en el següent episodi amb la lletra C.